Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És dijous, dia 13 de febrer. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Volem agrair a tots i totes els que ens seguiu fent confiança a l'emissora municipal. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i Ràdio Sant Andreu, el 19 d'abril d'aquest 2025, farà 35 anys d'història. 35 anys compartint l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, 35 anys compartint també l'entreteniment, i des d'aquí volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu, no només a través de la 98.0 de la FM, sinó a través de les xarxes socials del Facebook, Twitter, Instagram, els que ens seguiu a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, els que ens seguiu també a través dels dispositius intel·ligents de Google i Alexa, els que ens seguiu, per exemple, pel canal de YouTube, en definitiva, sigui el format que sigui, tot això és Ràdio Sant Andreu. I intentem explorar noves vies d'arribar a vosaltres. També des de Spotify podeu escoltar les notícies de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca que us expliquem a través de Ràdio Sant Andreu. Moltes maneres d'escoltar-nos, però l'essència segueix sent la mateixa. D'una ràdio local, d'una ràdio de proximitat, d'una ràdio propera i oferint el millor que puguem. I des d'aquí també agrair a tots els col·laboradors i les col·laboradores que han anat passant durant tots aquests anys, totes les persones que han donat suport a aquesta emissora, a totes les entitats també, o tot el teixit sociocultural, esportiu, polític de la ciutat, que també ha fet que aquesta ràdio se l'hagi sentit seva. Entre tots, evidentment, entre tots i totes, evidentment, farem aquesta ràdio encara molt més gran, perquè encara, i això és el bo, ens queden noves maneres d'explorar comunicativament parlant, noves maneres d'informar. Però, això sí, sense perdre aquella essència, l'essència de la ràdio. Per tant, sigueu benvinguts i benvingudes a Ràdio Sant Andreu. Gràcies per escoltar-nos i recordeu que tenim una altra cita, 19 d'abril, on Ràdio Sant Andreu celebrarà 35 anys d'història, 35 anys de la primera emissió com a ràdio municipal, que va ser el 19 d'abril de l'any 1990. Avui a la segona hora tenim un programa especial dels companys de la xarxa ràdio que han dedicat a la ràdio en general. Segurament que moltes de les característiques que ens parlin en aquest reportatge es poden veure reflectides també a través de la nostra emissora. I també hem preguntat al carrer sobre la ràdio, si escolten o no escolten la ràdio, què és el que li agradarien escoltar a la ràdio, quins records tenen. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells i amb aquest reportatge comencem avui el Via Directa.
Com cada 13 de febrer es celebra el Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà de comunicació amb més de 100 anys que s'adapta als nous temps i que comença el seu segon segle de vida com una de les principals maneres d'informar-se arreu del planeta. Hem sortit al carrer per copsar com viu la ciutadania de Sant Andreu de la Barca aquest mitjà i si té futur per molts anys més.
Estic preguntant, ara que arriba el Dia Mundial de la Ràdio, amb una mica com et relaciones amb aquest mitjà de comunicació.
Bueno, a casa s'escolta molta ràdio, molta música, però de tota la vida, és a dir, que per nosaltres la ràdio sí és important.
I és un mitjà que sempre és imprescindible, per exemple, en quin moment del dia?
Doncs quan vaig en cotxe, sempre. I a casa, si, no sé, estàs fent coses per casa i la ràdio posada. I bueno, el meu marit porta tot el dia els cascos, és a dir, que sí.
Què té la ràdio que la fa diferent, per exemple, dels altres mitjans?
Ai, no sé, jo la trobo molt propera, molt... no sé, m'agrada.
Hi ha algun programa especial o que t'hagi agradat al llarg dels anys?
Sí, bueno, escolto molt RAC1, m'agrada el Basté, no sé, i bueno, la competència... Sí que és veritat, i em fa vergonya dir-ho, però sempre tens sintonitzat el mateix tipus de cadena i m'agrada escoltar ràdio en general.
Bueno, ara actualment sí que és veritat que hi ha molts medis de comunicació, però antigament era la base principal. Llavors jo me'n recordo de moltes històries amb els meus pares quan m'explicaven que a través de la ràdio s'assabentaven de moltíssimes coses. Bueno, és una mica també com un record.
I ara l'escoltes? Tens algun programa preferit?
Bueno, sí, sempre l'escolto i gairebé sempre al cotxe. És el primer que faig quan em poso al cotxe. I, bueno, normalment és música. O Europa FM, Cadena 100, coses així.
Sí, l'utilitzes una mica com per desconnectar i conduir.
Sí, és per desconnectar i que m'ajudi a fer el viatge bé. Ja està.
I de Ràdio Sant Andreu vas veient algunes coses per internet, per xarxes socials?
Vaig veient algunes coses per internet. M'assabento de moltes coses que passen al poble per això.
Cada dia. Forma part del dia a dia de qualsevol casa i sobretot quan vas en cotxe, doncs és el primer que poses, no? Sí, sí.
Sí, que la ràdio no desapareix.
No, mai, mai. Desapareix abans la tele que no passa ràdio a casa.
Que molts pronosticaven que quan aparegués la tele desapareixeria la ràdio, però no.
No, jo ja tinc una edat i he conviscut amb dues coses i la ràdio és primordial.
Hi ha algun programa que en especial t'agradi o ets més musical?
A mi, per exemple, m'agrada molt la competència de RAC1 o el Búnquer, també m'agrada molt. M'agrada escoltar coses divertides, sobretot quan vaig al cotxe em fa gràcia a aquests programes perquè pots riure, no? I, bueno, t'afalen les notícies d'una manera que et distreu. Però, clar, també la música, evidentment, no? I els informatius, per suposat. Depèn de quin. No tinc preferències per cap informatiu.
Sí, escolto la ràdio, però sobretot ràdio els 40 Clàssics, el 40, Europa FM i Flashback.
O sigui, ets musical a tope.
Sí, bueno, normalment la porto al cotxe. A vegades quan surto a córrer em poso els auriculars, però no em poso música, em poso la ràdio.
Yo la ràdio lo vivo poco, porque con el rollo de la tele y nietos y tal, pero vamos, que me encanta que esté, ¿eh?
O sea, que de tanto en tanto la vas escuchando.
Sí, a veces las noticias que dan del ayuntamiento, los avisos y tal, sí, sí.
¿Te informas a través de la ràdio?
Sí. Sí, lo básico, ¿eh? Porque no soy de estar todos los días con la radio como antes, que come mucho tiempo la tele. Pero sí, lo básico sí, ¿eh?
Pero eso que decían que con la tele moriría la televisión no ha sido verdad.
No es verdad. La radio siempre será la radio, hombre. Hombre, es la vida del pueblo, ¿eh?
Doncs una mica, com vius el tema ràdio? L'escoltes?
Sí, tens... Escolto Radio Marca, que m'agrada molt l'esport.
O sigui, el tema esportiu és el que et porta a escoltar la ràdio.
Sí, pel matí. I també la política m'agrada, si l'escolto. La música no. Algun programa de salut també. Jo vaig viure a Irlanda un temps i jo escoltava la ràdio allà i era igual d'interessant que aquí.
S'ha d'anar escoltant la ràdio, eh?
Sí, la ràdio, el podcast, la televisió, què més n'hi ha. Qualsevol medi que serveixi per informar-te, important.
I Ràdio Sant Andreu l'escolteu? Sí, teniu algun programa?
Interessa, de lo que se fa, de les festes que n'hi ha, de la programació, de qualsevol, com es diu, esdeveniment, no es diu?
Pues moltes més.
L'escolto quan surto a córrer, vale. Superimportant.
Per anar motivada.
Sí, total. No morirà mai, segur.
La ràdio, escucho totes les ràdios, sí.
I que us gusta algun programa en concreto, algun tipus de informació, música?
Deportes, mayormente. Noticia, uno se harta de ver noticias y esas noticias te atiborran de siempre lo mismo y cansa un poco. Entonces, deporte y lo que es pues noticias locales, como dice mi mujer, sí, nos interesa saber lo que hay por aquí.
Yo tengo la radio pequeña, entonces con la radio.
Tú estás con la radio tradicional.
Sí, exactamente, ahora la de siempre, sí.
Pero eso que decían que la radio iba a morir, porque tal, no está muriendo.
No, ni mucho menos. Yo en cuanto pueda voy en el coche, siempre pongo la radio.
Bueno, más bien música y algún poquitín las noticias. Y a veces aquí también, la cojo.
¿También escucháis Radio Sant Andreu?
Sí, sí, tanto. Sí, digamos por las mañanas, cuando hay atasco para ir a Barcelona... Sí, sí.
Es el momento.
Exacto.
¿Y tú también?
Sí, también, porque normalmente vamos los dos, o sea que...
¿Y hay algún programa en especial que os guste o os agrada una mica de tot?
Bueno, a ver, a lo mejor es de la competencia, pero la de... ¿cómo se dice? Es que no me acuerdo cómo se llama esta, de humor que hay. porque total ya tenemos bastante. Con poner las noticias ya es la, la leche. Sí, sí.
¿Y crees que tiene futuro la radio? ¿Té anys encara per endavant?
Sí, tanto. Hombre, mientras vayamos rodando con coches, sí. Porque en casa ya se ha perdido la costumbre. Y en casa, según como a veces me pongo la cadena musical que tengo del año SA y algún vinilo que tengo. Y mira, voy tirando. Sí, sí.
Normalment ja escolto Cadena Dial.
La música, bàsicament.
La música.
Perquè et dona bon rotllo i una mica...
Sí, sí, perquè m'agrada escoltar-la.
I creus que la ràdio té futur encara per endavant?
Sí, 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 perquè n'hi ha molta gent que no s'agrada.
Deien això quan va néixer la tele, no? Que la ràdio moriria, que no sé què.
No, no penso que mai. Que no morirà mai.
Mira, estic preguntant sobre el Dia Mundial de la Ràdio si encara escolteu la ràdio.
Jo no.
I com és això?
Bueno, perquè n'hi ha un altre... la tele, el YouTube, bueno, hay otra. No me gusta la ràdio, vaya. Sí, lo que es música sin anuncio.
Redes, i que hauria de tenir la ràdio.
Spotify i tot això.
Estic preguntant sobre el Dia Mundial de la Ràdio, que és aquest dijous, una mica doncs, si escoltes la ràdio, si encara la segueixes.
Escolto, però molt poquet. Escolto normalment Cadena Cie o Kiss FM. Això és el que escolto, música.
La música que sempre anima l'ànima.
Doncs sí.
En qualsevol cas, creus que la ràdio segueix tenint futur, tot i doncs, la irrupció, per exemple, de Spotify?
Sí, a mi em fa molta companyia. Sí, a mi em va de sempre, per això. Bueno, ara porto música.
Sí, que t'acompanya allà on vas.
Sí, al cotxe només.
Jo molts podcasts, com a Catalunya Ràdio, etc., els que ja estan gravats, sobretot. Sí, sí.
I tens algun nom, algun tipus de podcast que t'agradi en especial o una mica escoltes de tot?
La Juliana Canet, amb la Marta i tot això, i després escolto molt la Berta Aroca. Bueno, aquesta m'agrada molt, són molt juvenils i són els que més m'atrauen, perquè jo això de mantenir-me informat amb més notícia i tal no sol que escolta gaire.
Jo això ho veig per TikTok, a la Juliana i a la Berta les veig per TikTok, però a la ràdio no.
Després, ara s'estan fent com molts podcasts així, bueno, que no són de ràdio tant, són més gravats, videopodcasts, etc. Aquests també els segueixo bastant.
Per tant, veieu una mica com la ràdio s'està adaptant a les noves realitats, no?
Sí, efectivament.
Sí, sí.
La veritat és que no escoltem la ràdio, almenys jo. Ella
no, jo tampoc, al cotxe només. Ja està.
I escoltes música, suposo.
Sí, música, quan em vaig al cotxe, si no, no.
Sí, claro, escuchamos la ràdio y sobretot música, la música.
La música que alegra el alma, ¿no?
Bueno, sí, porque a poca cosa hay para alegrar el alma, como tú dices. Y entonces, pues la música, pues, no sé, cuando te relajas un poquito, pues estás bien.
¿Y hay algún programa de radio que recuerdes, que te haya gustado a lo largo de estos años?
Escuchaba mucho, y bueno, ahora ya escucho menos, pero escuchaba mucho los 40 principales. Porque ahí salía la música de mi chiquilla y entonces pues escuchaba los 40.
¿Qué chiquilla? ¿Tienes una cantante?
Sí, sí, mi hija canta, es una cantante, sí.
¿Y ves que tiene futuro la radio aunque ahora...?
Sí, yo creo que sí, la radio es una cosa que durará siempre, porque hay gente que la televisión no le mata y la radio, pues cuando estás relajado, pues escuchar la radio o un buen disco, pues también. Sí, sí, y si es de vinilo, mejor.
Aún más calidad. De...
Más calidad.
No.
¿No la sol sintonizar?
No, ya soy gran yo y miro una mica la tele y no.
¿Y abans que l'havia sintonitzat?
Mai, quan treballava tampoc i ara no.
A vegades, no sempre, a vegades sí que s'escolto, sí.
I què sols escoltar, per exemple?
A veure...
Informació?
Sí, només que informació, la informació d'aquí de Sant Andreu, del voltant i res més, no.
Per tant, és important tenir una ràdio, per exemple, com la nostra, per informar-te del que passa al teu voltant.
Sí, i tant, sí. Segueix la ràdio, el d'això del WhatsApp d'aquí de Sant Andreu, sí, estic informada, més o menys.
I què t'agrada, per exemple, de la ràdio, comparant-ho, per exemple, amb altres mitjans?
A veure, m'agrada de la ràdio que no és telebasura, per dir alguna cosa. És veritat, és més seriós, més de proximitat, m'agrada més.
I li veus futur al mitjà, a la ràdio?
Sí, jo crec que sí, la ràdio mai... Jo crec que sí, 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 segur que sí,
Immediatesa, informació, música, entreteniment, companyia són algunes de les coses bones que cada any ens regala la ràdio i que esperem que sigui així per molts anys més.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Recte final de les obres dels pisos de l'Imsol, situats al carrer Josep Pla. L'alcalde Sant Andreu Barca, Marc Giribet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón, també altres regidors del consistori, a més del director gerent de l'Imsol, Amadeu Iglesias, han visitat les obres. Es tracta de 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció. L'alcalde Marc Giribet ha qualificat els habitatges d'habitatges del segle XXI.
No estem a la recta final ja d'aquests pisos que tenim aquí al carrer Josep Pla. Tenim previsió que durant el maig ja es puguin entregar als veïns i veïnes que han estat beneficiaris d'un sorteig públic. Com hem explicat sempre, l'Ajuntament té una prioritat, que és l'habitatge, és poder donar resposta a aquesta necessitat que cada dia ens transmet la ciutadania. Aquests 36 pisos ja se sumen en total a una mobilització de gairebé 60 que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en aquests primers 18 mesos ha posat a disposició de la ciutadania, i seguim treballant per ampliar aquest parc amb 100 nous habitatges que estan en mans de la Sareb i que demanem, sisplau, que mobilitzin en aquests terrenys per poder construir més habitatge públic de lloguer assequible, i precisament és el que volem, és oferir a la ciutadania aquesta necessitat que té, que requereix, que s'explica, que és una de les primeres problemàtiques que es diuen en els diferents indicadors quan es consulta la ciutadania, i que per tant des de l'Ajuntament estem treballant intensament perquè es pugui mobilitzar aquest terreny i es pugui construir nous habitatges a Sant Andreu de la Barca.
L'alcalde ha pogut visitar també els pisos mostra d'aquests habitatges. Com ho valora, tenint en compte la ubicació i també les característiques que s'han tingut en compte a l'hora de construir aquests habitatges?
És un bloc de pisos del segle XXI, total, és avantguarda. En el seu interior, els veïns i veïnes que puguin gaudir-lo veuran espais que són totalment diàfans, on el passadís típic es reconverteix en estances, i per tant podem tenir visual gairebé de mig pis quan estem en el seu interior, i a més són pisos que estan ja construïts i dissenyats per tenir una eficiència energètica important. Per tant, són pisos que requeriran de poc manteniment, que tindran una eficiència i per tant poca petjada, i aquest també és un dels objectius quan es construeix habitatge, aquesta consciència de que cal que la implicació sobre el planeta sigui la menys possible, i aquesta edificació ho compleix plenament.
Per la seva banda, Josep Maria Borrell, coordinador tècnic de l'Imsol, ha comentat les característiques dels habitatges i també del projecte, que es va iniciar l'any 2006.
Sí, és un projecte que es va gestar abans de la crisi, és un projecte en un sòl que és de l'Imsol, que es va adquirir convenient amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que s'inicia abans de la crisi amb criteris d'abans de la crisi, que degut a això es va quedar aturat en un cert temps, i que aprofitant aquest període de reflexió que ens va, diguem, va succeir durant la crisi, hi ha una profunda reflexió sobre quin és el model d'habitatge que s'ha de desenvolupar, que és aquell que, diguem, uns usuaris i usuàries són els que l'habiten, però tota la societat és beneficiada. Per tant, criteris com d'interès general. Són habitatges on la superfície està molt optimitzada perquè els costos, diguem, siguin assequibles. Són habitatges entre 40 i 60 metres quadrats, de cost entre 340 i 480 més les despeses. Per tant, amb mòduls ajustats, però amb moltes prestacions a nivell de confort i qualitat espaial. Com veieu, plens de finestres amb diverses façanes cada un dels habitatges.
L'alcalde ha comentat que és un edifici del segle XXI. Sí. A la presentació s'ha parlat de diferents conceptes. Un és l'adaptació d'aquests habitatges als seus interiors per diferents usos, i també aquesta adaptació de tot aquest edifici.
Sí, hi ha temes molt interessants, com que totes les estances tenen la mateixa dimensió. Són pisos que nosaltres els direm que no tenen jerarquia, és a dir, en el pis tradicional aquí en aquest país sempre hi ha una habitació petita, una habitació mitjana i una habitació gran. Si eres el tercer fill o el segon fill, anaves a parar a l'habitació més petita. Aquí la neutralitat és un valor, i això també és un valor per l'adaptabilitat i la flexibilitat que ens donen aquests espais. És a dir, quan totes les estances tenen més de 10 metres quadrats, vol dir que s'hi poden desenvolupar més activitats. Això passa no només a cada estança, que totes són flexibles, flexibles, sinó que també en la pròpia entitat del pis també és flexible en ella mateixa, perquè aquest edifici ha d'estar construït almenys 150 anys, sabem qui som i com vivim avui, però no tenim ni idea de què passarà d'aquí 20 anys, menys d'aquí 100. Per tant, tota aquesta adaptabilitat la preveu aquest edifici. Pot ser qualsevol cosa, és a dir, de fet, quan jo us explicava que és una infraestructura social permanent, és precisament això. Juguem amb la honestedat, és a dir, la façana d'aquest edifici és la pròpia estructura de l'edifici. Res a ensenyar, res a amagar. El formigó és un material noble, és un material petri, és un material d'alta resistència i de baix manteniment que ens ajuda molt, és a dir, combinat amb materials també nobles com la fusta, que ens ajuden a domesticar els espais, ens sembla que és un edifici que acabarà sent molt ben entès i que generarà identitat en els futurs usuaris i usuàries. Hi ha altres valors, com per exemple l'aparcament que també té aquest edifici, que és ventilat i il·luminat naturalment, també ens permet que no hi hagi màquines, per tant no hi ha despeses, i també ens permet que avui en dia tenim cotxes i volem la màxima comoditat, però el dia que els cotxes vagin sols i aparquin, diguem, sols en un lloc menys necessitat, a lo millor aquests soterranis ventilats i il·luminats naturalment podran tenir altres usos com biblioteques o guarderies. Llavors també és una part d'aquesta voluntat de permanència i d'adaptabilitat dels espais que construïm i promovem.
Recte final, com dèiem, de les obres dels pisos de l'Imsol, situats al carrer Josep Pla de Sant Andreu de la Barca, Cruïlla, amb el carrer Sant Llop. Són 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció i que pràcticament la construcció està ja enllestida.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Del 8 al 9 de març, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició del Descens Internacional, enguany la 31a edició. Ens acompanya Alex Olego, president del Motoclub Sant Andreu, que és l'entitat organitzadora d'aquest esdeveniment esportiu. Bon dia, Alex.
Hola, bon dia.
Bé, 31 anys del Descens Internacional de Sant Andreu de la Barca. No sé si després d'haver celebrat els 30 anys l'any 2024, ara teniu menys pressió de dir: ei, hem arribat als 30 anys, ho hem celebrat i ara doncs a gaudir una mica.
Sí, una miqueta ho gaudí. Després de tants anys, pues, és difícil tot això, no? Però bueno, seguim com cada any, sembla més relaxats aquest any i bueno, esperant el cap de setmana del 8 i el 9 per la competició. En un principi està tot ja tot perfecte i bueno, ara esperar les dues últimes setmanes, que és quan hi ha més feina. Bueno, ara tenim que anar a la muntanya a acabar de netejar, perquè cauen molts pins a la muntanya i has de netejar una miqueta. I bueno, i anar preparant les últimes coses, els últims detalls, i ja les dues setmanes finals pues apretar fort perquè tinguem tot llest pel cap de setmana.
De fet, l'engranatge ja ha començat aquesta mateixa setmana amb el període d'inscripcions, per tant, inscripcions obertes per participar d'aquesta edició.
Sí, ja el dilluns al migdia ja es van obrir inscripcions i bueno, pues ara ja fins al dimarts abans de la cursa pues estan obertes les inscripcions. I bueno, esperem que tinguem un número elevat de corredors i a veure com respira el descens aquest any un altre cop, no? Perquè cada any esperes a veure com està, no?
Què valores dels 30 anys? Després de la celebració l'any passat dels 30 anys, de l'esdeveniment que es va muntar al voltant de la celebració d'aquestes 3 dècades del descens a Sant Andreu de la Barca, i també va ser un bon moment per recuperar història, no? per buscar els orígens. Ara, gairebé un any després, quins records tens d'aquella celebració dels 30 anys? Quina valoració en fas?
Bueno, als 30 anys pues, la valoració va ser molt positiva. Va haver-hi el dissabte una miqueta amb la pluja. Bueno, una miqueta de pluja, anem a tindre molta pluja i...
Ja us agrada, no, a vosaltres, que hi hagi un canvi de temps o no?
És molt dur, eh? Jo tinc records meus de tots els que estàvem allà, voluntaris, controls, plovent, començava a fer fred i és molt dur, eh? És el 30 aniversari, però va ser molt dur el dissabte, perquè al final tots tenen que seguir treballant i fent la seva feina, perquè si no, no funciona la cursa. Els corredors són els que disfrutaven més, eh? Perquè realment vas tapat, baixes, sí que et mulles però vas calent i bueno, quan arribes al cotxe et canvies i com nou, no? Però els que eren tema voluntaris, tots els voluntaris que ens ajuden al descens de Sant Andreu, des dels controls fins que els que estan al bar, tots pateixen, fa molt de fred, no? Ja estàs acostumat, eh? Jo normalment preparo quan plou, tinc dos o tres mudes, les deixo al cotxe i quan començo a fer fred, si puc, baixo cap a baix i en canvio. Aquest any va haver un problema que es va trencar un peralte i no vaig ni poder parar i vaig estar tot el dia amb la mateixa roba i vaig acabar xop. Però bueno, el record era el dissabte molt dur, però molt emotiu, perquè després de 30 anys encara estava allà fent el descens amb la gent de sempre, amb la gent nova, amb tots els que ens han ajudat durant tots els anys, els records del meu tiet Santi i tots aquests, pues, una cosa molt maca.
Fins i tot es va fer doncs, l'homenatge final, no? Els impulsors del descens de Sant Andreu de la Barca. També es va fer reconeixement en l'acte del lliurament dels premis, on també va assistir el president de la Federació Catalana de Ciclisme, que també va donar un dels premis.
Sí, a veure, sense ells no existeix el descens, que fan molta, molta feina i esperem que segueixin molts anys més, no? Perquè també, com diem, 30 anys són molts, molts anys, I, bueno, també faltava el Santi, que no va estar, però són coses que, mira, la vida, com diem.
També veient ara imatges, no, de l'any passat, aquesta samarreta especial, no, que dels 30 anys, no, que lluïen també els corredors de casa, no?
Sí, és una miqueta, aquella samarreta era una miqueta record d'aquells anys i, bueno, al final, bueno, va ser un cap de setmana molt maco i, bueno, esperem que aquest any segueixi igual o millor.
Cada any ho diem, només hi ha un corredor que ha participat en totes les edicions, que és l'Ivan Aulego, i la pregunta de cada any és: tornarem a veure Ivan Aulego al circuit aquest any?
Sí, no.
Confirmat, no?
Sí,
aquest
sí.
Any no hi ha excusa, sabem que sempre...
Jo porto unes setmanes que està entrenant molt amagades, crec, molt. El veus que està entrenant molt de física, a veure, té ganes, com sempre. A veure, l'edat es nota, que cada vegada costa més, Els joves corren més, estan més forts i... Però bueno, ell corre a divertir-se i mentre faci la seva baixada s'ho passi bé, genial. Si està davant, si fa entre els 10 primers, que és molt difícil, pues, més content.
Bueno, fa pocs anys va guanyar el descens.
Sí, va ser la sorpresa. No, jo crec que no ho esperava ningú i bueno... Jo crec que ja és difícil, però bueno, mai se sap.
Per tant, Ivan Aulego confirmat, participarà en la 31a edició del descens de Sant Andreu de la Barca. És la llegenda de Sant Andreu de la Barca, que durant molts anys va estar a l'elit d'aquest esport i que avui en dia encara continua participant a Sant Andreu de la Barca i sobretot donant lliçons als joves riders, no? que també segueixen els seus consells, no?
Sí, bueno,
des de la vostra pedrera que teniu al motoclub.
Al final sí, tenim una pedra que pensem que som una escola de BMX, que no és descens, però bueno, creiem que és molt important això i aquell, el BMX que estem fent nosaltres, pues, en un futur, pues, alguns segueixen amb el BMX i ho fan molt bé i després altres segueixen el descens, però bueno, és on s'aprèn molt, sobretot la tècnica dels salts i tot això, i bueno, i així es nota que Sant Andreu, pues, hem tingut com 10 corredors que han anat amb la selecció espanyola de descens amb els mundials. Això s'esté, pocs pobles poden dir amb el descens que tenen tanta gent que han anat amb una selecció espanyola, no? Que han corregut Copa del Món i coses així, i pues, tenim que estar contents. Sembla que no fem quasi res, però surten, van sortint cada any, van sortint i venen xavals que jo espero que estiguin davant.
Clar, tenim els germans González, tenim els germans Jorba, tenim els Barrachina, tenim el Pasqual Canals, confirmats,
sí,
aquests també?
Sí, aquests, l'Aina encara no ho sé, de la trucada aquesta setmana sí també, però en principi tots corren, l'Adrián, bueno, el Pasqual, el Barrachina, bueno, tots, no em vull deixar ningú, però tots els que estaven l'any passat correran. I corredors joves que correran per primer cop al descens de Sant Andreu també.
Tenim confirmat també l'Ibai Zúñiga, que va ser l'esportista, el millor esportista de la temporada passada,
sí, també,
del motoclub, no?
També,
va ser sorpresa el fet de que l'Ibai Zúñiga guanyés el premi?
Home, sorpresa, a veure, nosaltres el anem ficar perquè és un noi que porta molts anys corrent i, bueno, i això al final és també... No sempre és buscar el que tingui més títols i tot això, també l'esport és una persona que ho practiqui, que li agradi, que a més participi en moltes coses del poble, i això sí és molt important.
De les joves promeses de Sant Andreu de Barca, de què hauríem d'estar atents, Àlex?
A veure...
Sé que són molts i a vegades dir noms i us en deixaré algun, però algun que diguis, ostres, aquest...
Tenim l'Ulisses que està molt apretant molt fort... Aquest any corre també el Julián García amb infantils per primer cop a Sant Andreu. Bueno, també tenim que veure una miqueta, jo sempre dic que Sant Andreu és on es veu on està la gent. Encara que no sigui el circuit més difícil, el més espectacular i això, és un circuit que aquí veiem realment com han entrenat aquesta pretemporada la gent i com estan, i ho veurem. Veurem qui està davant, darrere, qui està entrenant molt o poc, veure'n tot una miqueta, veure'n com està el descens aquest any.
L'any passat vam fer algunes modificacions del circuit,
sí.
Aquest any serà similar al que vam veure l'any passat?
Molt semblant, potser canviem poc, uns metres, però en un principi seria el mateix. Bueno, seria diferent perquè l'any passat, com va ploure tant el dissabte, era molt difícil el circuit i... Bueno, ara, aquests dies hem provat en sec i és molt diferent, es baixa més ràpid, és difícil, és dur i, bueno, a veure, potser fem petites cosetes, però poc.
L'any passat va ser el corredor anglès resident a França, el Jack Pierce, qui va guanyar amb un temps de 1 minut 54 segons 79 centèsimes i el segon va ser, doncs, un de casa, el Ferran Jorba.
Sí, sí, el va convidar ell i... el va convèncer ell perquè vingués a córrer a Sant Andreu i diu, mira, una vegada que convido aquest i en guanya. I a ell li hauria agradat també guanyar perquè al final agrada guanyar Sant Andreu, eh? I és com una cosa, és una carrera important i t'agrada estar amb el palmarès de la cursa.
A la categoria femenina va ser l'escocesa Ella Connolly, la guanyadora de l'edició de l'any passat, amb Lisa Bauman, que va ser segona, i la Gloria Scarsi, que va ser la tercera classificada. Per tant, vam tenir bon nivell també en categoria femenina.
En categoria femenina era un nivell molt fort i molt maco, eh? Que tenim... La Connolly no es dedica tant al descens, però tenim la suïssa, que, bueno, és una corredora que aquest any ha arribat a fer d'algun pòdium a Copa del Món, també.
L'any passat, gairebé 300 participants. Aquest any la xifra ha de rondar...
És com tot, no
sabem...
No sabem
fins l'últim moment, mai, no?
És molt difícil. La teoria és que se'n vagi cap a aquests números, 250, una cosa així, però mai ho sabrem. Això no se sap, tot compta avui en dia, eh?
Si parlem del circuit, podem dir que és un circuit tècnic, dur, físic...
Bueno, no és el circuit... A veure, al final tens la muntanya que tens, no? Però jo crec que és un circuit molt ben treballat amb el que tenim aquí a Sant Andreu. Sempre hi ha descensos millors aquí a Sant Andreu, a la muntanya, però al final el descens també és important que el portem al públic. Si no tinguéssim el descens com el tenim a la zona d'arribada i això... El públic no el tindrien molt millor, saps el que et vull dir? Que a vegades tu tens de fer un circuit perquè porti el públic, vale? I el circuit igualment. No és el més difícil, però si vols fer un bon temps tens de baixar molt, molt ràpid.
És un circuit que, evidentment, el públic pot estar pràcticament en tot el circuit, uh-huh. Però la part més espectacular, segurament que ara em diràs, no, hi ha altres parts que també no són tant com l'arribada, però també val la pena veure-ho. Però aquesta part final, aquesta arribada, amb Sant Andreu de Barca al fons, amb els salts que fan els corredors ja més experimentats, espectaculars que fan a l'arribada, vull dir, això és propi de Sant Andreu de la Barca.
Sí, és una arribada molt maca, és espectacular, que és el que agrada a la gent a vegades. Quan vols veure coses com a nivell tècnic d'una persona, no és tot allà al final, no. Veus què fi que és, però ja no hi ha les diferències grans de temps. Les diferències grans de temps estan a dalt, els contraperaltes de dalt, hi ha altres zones. Jo aconsello a tothom, eh? Tenim el circuit amb altaveus per tot arreu. O sigui, que segueixes la carrera amb els altaveus. Pots seguir-la també streaming, la segona màniga, tens els temps online. Pots anar pujant, i jo aconsello pujar a la sortida i anar baixant a poc a poc, anar veient almenys la primera màniga, i potser la segona màniga, fes un bon bocata de botifarra, una cerveseta o el que sigui, i després veure la final a baix, utilitzant la pantalla que tenim, i bueno, i donar més caliu allà tot el públic junt amb l'arribada dels últims corredors.
I escoltar els comentaris de l'speaker, del Jordi Jorba, eh?
El Jordi Jorba,
és ja,
sí,
un clàssic darrerament, eh?
Sí, sí, el Jordi estarà allà com sempre.
Jack Pierce, el guanyador de l'anterior edició, confirmat per aquesta?
Ja està confirmat, com tot, el descens, lesions i aquestes coses sempre poden passar, però en principi el cap de setmana del descens el tindrem aquí.
Alguna petició especial d'algun corredor o corredora que vulgueu que sí o sí vingui?
Estem preguntant, ajudant. Cada vegada és com tot, és més professional tot, és més difícil portar els corredors bons, perquè els corredors bons ja tenen la seva, el seu calendari, la seva preparació, i és cada vegada més difícil. Però bueno, provant està, i encara queden 3 setmanes que es pot veure si aconseguim algun corredor top també.
Doncs nosaltres anirem explicant totes les novetats de la 31a edició del descens internacional de Sant Andreu de la Barca, amb aquestes novetats, doncs, que ens ha explicat avui l'Àlex Oulego, on s'espera la presència d'un bon nombrós nombre de riders, tant en categoria masculina com en categoria femenina, una categoria femenina que l'any passat vam tenir un gran, gran, gran nivell, que esperem tornar a repetir aquest any, i en categoria masculina, doncs, figures internacionals, i com no, els de casa, que potser aquí diem sí, són de casa, però és que fora són molt valorats els de casa, eh? Pasqual Canals, el Líban Oulego, el Jorba, els Barrachinas, González, etcètera, etcètera, eh?
Sí, a veure, al final és casa, sembla que una vegada un corredor...
Els de fora tenen por a venir aquí, no?
No l'he hecho bien porque son los de San Andreu los que corren aquí y ya, pero a les carreres de fora també estan davant d'aquesta gent, no? Que són corredors que són top, que tenim a nivell nacional, a nivell català, estan davant tots, vale? I això és, bueno, tenim que estar contents, tenim la carrera, tenim els de la casa, però que també estan a nivell nacional, estan a davant tots.
Què esperes d'aquest any? L'última pregunta que et faig a l'entrevista. Què esperes d'aquesta 31a edició?
Bueno, esperem que sigui una cursa més, que surti molt bé tot, i bueno, que sigui espectacular i que el públic s'ho passi fet genial.
El cartell ja està disponible, eh? Ja el diumenge al vespre ja veu penjar, sí, a través del compte d'Instagram del Motoclub en primícia, aquest cartell de Maxis, Gran Premio, 31a edició Sant Andreu de la Barca, dies 8 i 9 de març. I a més ja afegiu allò des de 1994, que això ja dona solera a l'esdeveniment,
sí, sí,
esportiu, eh?
Ja marca que ens estem fent grans tots.
També.
El Motoclub té molta tirada, perquè té des del 77 que existim, i bueno, jo sempre dic que som motoclub, però estem al món de la bicicleta. Les motos es van quedar una miqueta enrere amb el temps.
Fet curiós, com també un altre fet curiós, i és que Sant Andreu Barca durant tants anys segueixi i segueixi creant, doncs, nous esportistes importants del descens i també del BMX, eh?
Sí,
I que hi hagin aquestes famílies també, no?
Sí, això és el
marca
que
de la casa, eh?
Lo que tenim ganes és que segueixi això, no? I que surtin molts corredors, i com lo important és això, és que s'ho passin bé i disfrutin del descens.
Doncs Àlex Oulego, president del Motoclub Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé el descens, i evidentment anirem parlant, d'aquí fins que s'acosti a la data, i com sempre, els dies 8 i 9, doncs Ràdio Sant Andreu, com sempre, hi serà ja per fer els diferents reportatges.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I aquest dimecres s'han presentat les obres que podrem veure en el Festival Zero en el Teatre Núria Espert. Això sí, serà el proper mes de març.
Es presenta la programació de la 8a edició del Festival Zero. A Sant Andreu de la Barca s'hi representaran 3 obres que busquen acostar als joves les arts escèniques. El festival arriba a la seva 8a edició consolidant-se com una proposta juvenil, arriscada i de proximitat. I és que aquest festival teatral busca interpel·lar el públic jove amb propostes artístiques d'actualitat que els interpel·lin directament. A més, també busca eliminar la distància que hi ha entre el públic i els actors. És Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera, municipi membre de Teatres en Xarxa.
I el més interessant de tot és el seu nom, no? És el Zero. El Zero per què? Doncs perquè d'entrada la proximitat que es té entre el públic i l'espectador és zero, perquè són actes d'un format reduït i fins i tot a vegades el mateix públic el pot gaudir des del mateix escenari. És zero perquè es vol vendre com una primera experiència cultural per tots aquells públics que no són assidus al teatre, especialment adreçat al públic jove, que sembla que, tot i que la tendència està canviant, m'apuntaven a fora fa uns minuts, sembla que encara costa, i zero també perquè al final sempre ens hem d'anar renovant amb les qüestions que interpel·len a la societat i especialment al públic juvenil. Aquesta és la principal màgia del Festival Zero, la proximitat, la interpel·lació als joves i sobretot amb temes que són molt del seu interès. Aquest any el tema central del Festival Zero és la identitat de gènere i el més interessant respecte al que s'hagi pogut fer els anys passats és que aquest any es fa una mediació prèvia amb el públic juvenil a través de centres oberts, a través d'escoles, a través d'instituts, a l'entorn del calendari del festival, que és entre el 14 de febrer i el 13 d'abril. S'organitza d'acord amb tots els teatres que formen part dels Teatres en Xarxa aquesta mediació que permet que els joves coneguin de primera mà quins són els temes que es tractaran en el Festival Zero a través d'una persona experta que es desplaçarà als diferents instituts, parlo en el cas de Tordera, em consta també que els altres ajuntaments també ho han acordat amb els seus centres escolars, perquè una persona experta en la matèria que es tracta aquest any, doncs pugui apropar més als joves i d'aquesta manera també es facin més seu els espectacles que es veuran. M'agradaria destacar també les coproduccions que fem amb el Teatre Nacional, aquesta col·laboració que hem establert fa uns anys, que posiciona els teatres de la província i especialment els que formem part dels Teatres en Xarxa arreu del programa cultural català.
Sota aquests paràmetres, la nova edició del festival acull una programació d'espectacles de diferents gèneres i llenguatges. És Pau González, diputat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona.
Les dues eines més meravelloses i importants que tenim són l'educació i la cultura. I per tant, fer aquesta aproximació compartida és un altre dels encerts d'aquest projecte que, com us deia, crec que és rodó. Per mi, una altra de les fortaleses d'aquest projecte és el fet de ser molta gent empenyent cadascú des del seu racó per fer gran un projecte compartit. I per tant, gràcies als ajuntaments, gràcies a la xarxa de teatres i als espais escènics, gràcies a la Generalitat, gràcies al TNC, gràcies a tot de gent que fem possible aquesta mirada tan holística, no? que jo crec que dona a aquest projecte, incidir en aquesta mirada que per la Diputació també és important, d'aquests projectes que desborden el propi terme municipal, no? I que per tant generen aquests vincles entre municipis diferents, de comarques diferents, però que també això ens ajuda a anar teixint aquest territori, que no el visitem amb diligència, sinó que el construïm en el dia a dia, i aquí teniu un paper fonamental, sobretot tots vosaltres. Per tant, agrair especialment a Llinars, a Sant Andreu, a Sant Joan, a Tordera i també a Lloret, al Vendrell, i m'estic deixant Valls.
Xavier Fina, director general de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, destaca la feina que fan des del festival i des de Teatres en Xarxa.
Sou sistema. Nosaltres volem els drets culturals només són possibles garantir-los si hi ha un sistema cultural endreçat i amb recursos, i per tant vosaltres, enxarxant-vos, tirant endavant aquests projectes, els que esteu fent és sistema. Els E2-us, amb aquest nom tan lleig de E2, però que mira, és el que ja són part del sistema. Els E2-us moltes vegades són els germans pobres del sistema, perquè és veritat que amb els E3-us tenim una interlocució diferent que amb els E2-us, No es tracta d'entrar en competència, però sí que es tracta de sense que els E3-os perdin el que tenen amb els E2-os, fer com el que estem fent ara aquí, que és també tractaments i relacions individualitzats i ad hoc, però des de la perspectiva aquesta de sistema. I per últim, vull subratllar dintre, encara que diguéssim una de les potes d'aquesta xarxa, que és la col·laboració amb el TNC.
Som amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, al Pati Manning, aquí a Barcelona. Avui s'ha presentat la 8a edició del Festival Zero. Explica'ns una mica amb quines sensacions et quedes.
Molt satisfet, aquí veiem la col·laboració. Estem convidats aquí a aquest magnífic espai de la Diputació de Barcelona. També ha vingut el director general de la Generalitat, amb el qual doncs, també un recolzament a alt nivell de la cultura del país. I també molt contents amb aquesta 8a ja edició del Festival Zero, d'intentar això, trencar barreres i apropar el jovent al teatre i doncs, fer pensar, fer una palanca això de poder tractar temes que amb ells també els ocupen i els preocupen i poder doncs, arribar això, a nous públics, que és una miqueta la idea d'aquest festival.
Uns nous públics que són sobretot el jovent, els joves, no? Que sempre costa molt que entrin en aquest circuit de les arts escèniques i és el que intenta, no? Podríem dir, doncs, aquest Festival Zero.
Exacte, és un festival que a part de programar unes obres amb temàtiques que els puguin també interessar i interpel·lar amb ells, també doncs, la prèvia que es fa de fer un treball d'anar als instituts, als CIS, als centres cívics i doncs, intentar captar l'atenció i l'interès d'aquest jovent i també el mateix dia de la obra també, en aquest cas del Massa Brillant, doncs, també es farà una mica d'un col·loqui, les vivències dels joves aquests amb directament amb els actors de l'obra i poder doncs, donar una miqueta més de contingut i que això, sortint del teatre doncs, pensant, reflexionant, no només anar a veure un espectacle i prou, sinó doncs, que els interpel·li una mica.
Entenc que també el que es tracta és de trencar doncs, aquesta barrera que normalment hi ha o aquesta distància que hi ha entre el món de les arts escèniques i el públic i acostar-lo d'alguna manera i trencar doncs, amb aquesta barrera.
Sí, sobretot amb aquest món actual que tenim ara de les pantalles, sobretot és molt, molt important i interessant doncs, apropar altra vegada les arts així en presència personal i totes les arts visuals i les artístiques, en aquest cas el teatre, també és una manera molt, molt interessant de poder fer pensar, reflexionar el jovent i doncs, això, sobretot amb temàtiques i amb col·lectius doncs, també que amb gent especialitzada els pugui fer introduir-se en aquest món de la cultura.
I Sant Andreu de la Barca, aquest teatre Núria, espero que hi és present en aquest teatre en xarxa. Entenc que es posiciona no, la ciutat en tot aquest circuit cultural. Sant Andreu de la Barca hi és present.
Sí, som a més dels fundadors i a més també tenim l'honor de, mitjançant el nostre tècnic de cultura, el Ramon Ferrer, doncs, que és el president dels teatres en xarxa, doncs ser també capdavanters amb la programació. Ara ja també han comentat que ja estem, abans d'estrenar el Festival Zero del 25, ja estem començant a programar ja el 26. A més, també agrair molt també la col·laboració del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, també doncs, això que sigui no només un teatre de Barcelona, sinó que sigui de Catalunya i que ens ajudi a produir obres de qualitat a tots els teatres de més petit format.
I serà ben aviat això a Sant Andreu de la Barca, arribarà 21 i 22 de març, si no anem errats, i tindrem tres obres.
Exacte, sí, tindrem tres obres en dos dies, 21 i 22 de març, i doncs això, una obra sobretot amb aquesta Massa Brillant, que és la col·laboració que fem amb el TNC, i després també una que es diu Orelles, i l'altra Acri, que també és de circ, vull dir que també doncs, són arts variades per intentar doncs, això, captar l'atenció d'aquest públic, que intentem que se'ns apropi també al teatre.
I per acabar, regidor, doncs entenem que arribeu a la 8a edició d'aquest Festival Zero. Entenc que té encara metge per molts més anys, aquest Festival Zero.
Sí, sobretot amb aquests col·lectius, amb el jovent, que és el que intentem que se'ns apropi i també apropar-nos a nosaltres, hem de picar molta pedra i és una feina doncs, això de formigueta, d'anar programant coses que ben bé doncs, els interessin amb ells i és la manera de que quan ja siguin més adults doncs, segueixin fidels a aquesta art tan important com és el teatre i la cultura.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ramon Ferrer, president de Teatres en Xarxa, tècnic també de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Heu presentat doncs, aquesta 8a edició. Com et sents?
Bueno, doncs mira, molt content, perquè veus que no és un projecte solament d'un municipi com pot ser el nostre, Sant Andreu de la Barca, sinó que és un projecte ambiciós, participatiu, on participen altres municipis d'aquesta molt bona idea.
I és una idea que arriba a la seva 8a edició i que Sant Andreu de la Barca doncs, hi és molt present i ho lidera d'alguna manera.
Bé, nosaltres estem des de la primera edició portant aquesta iniciativa, molt contents perquè doncs, tot aquell treball que al principi doncs, costava moltíssim poder arribar a segons quins col·lectius, poder omplir el teatre, ara cal dir que també continua costant, però menys, perquè tenim més recursos, la gent ho coneix i ja sap el que estem programant i la gent gaudeix els espectacles que portem.
Que ara comentaven a la roda de premsa que el Teatre Núria Espert és un E2. Explica'ns una mica què és això.
Un E2 és un tipus d'equipament, que és una nomenclatura que va fer la Generalitat per definir els equipaments escènics que n'hi ha a Catalunya. En aquest cas, per la dimensió i per el territori on està, pues, té aquesta dimensió, que és una dimensió mitjana, E2. Els E3 són més grans i assumeixen una capitalitat. Granollers, Manresa, Vic, Viladecans. Nosaltres pues, estem amb un aforament mitjà que assumeix i dona resposta al nostre municipi, per suposat, i a el que és el territori més immediat.
I precisament doncs, aquest Festival Zero engloba doncs, aquests teatres, aquests equipaments culturals, entre ells ja el Núria Espert i diferents municipis que avui us heu aplegat.
Exacte, ens hem juntat 5 municipis més doncs, que tenim aquesta iniciativa del Festival Zero, que molts d'ells s'han sumat doncs, darrerament i altres doncs, portem, com nosaltres, doncs, des de la primera edició.
I aquesta 8a edició que arribarà a Sant Andreu de la Barca el cap de setmana del 22 de març està a punt, ho teniu ja preparadíssim.
Bueno, el cap de setmana del 21 i 22 de març doncs farem els espectacles que estan en programació, encara els hi donarem més difusió i evidentment comptem amb la complexitat de col·lectius que treballen en joves, des dels mateixos instituts, des de col·lectius de joves com són dintre de l'àmbit escènic, dintre de l'àmbit del lleure i dintre de l'àmbit social. O sigui que content que vinguin tots els joves que vulguin i els que no són joves, doncs també, per suposat.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres per la difusió que feu.
A Sant Andreu de la Barca la programació incorpora 3 espectacles. El 21 de març es representarà Orelles, Marga Sòcies en Els Mals Endreços, on una caravana convertida en capsa de música és l'eix escenogràfic d'aquest espectacle concert de carrer que es presenta com un procés d'investigació on el públic és convidat a participar de diferents experiències. Amb ironia i molt d'humor, la peça es transforma en un joc que ens fa reflexionar sobre com escoltem i sobre com volem ser escoltats.
El Gorka em dona un mocador que fa conjunt amb la pedreria del seu vestit. Un mocador de seda vermell amb dibuixos brodats i pedreria brillant.
El que el Gorka porta brodat al vestit no és una ampolla de vi.
Què és?
Un còctel Molotov!
El 22 de març arriba Massa Brillant, on la nit promet ser inoblidable. El millor amic del nòvio del Guillem ha dedicat mesos a la creació d'un vestit espectacular amb el qual aspira a guanyar el premi del públic al Sarau Drac de Futuroa. El que Guillem no espera és que aquest mateix vestit li provoqui una reacció al·lèrgica severa i el submergeixi en un viatge iniciàtic marcat per al·lucinacions intenses. També el 22 de març es representarà Acri de Manel Rosés. Acri és justament una paraula grega que es tradueix com a llindar o límit, conforma la primera part de la paraula composta d'acrobàcia. Aquesta pot ser traduïda com a passejar pel límit o caminar pel llindar. Acri és un solo de circ d'un acròbata i una escala que explora el concepte de llindar. L'escala és aparell de circ i escenografia a la vegada. Representa una zona de pas entre dos espais alhora que simbolitza un ofici i moda de vida. El festival
Festival Zero va néixer des de Teatres en Xarxa, una agrupació d'equipaments teatrals municipals que treballen i cooperen plegats de manera regular des de 2014. A banda de promoure i gestionar la gira de determinats espectacles coproduïts amb el Teatre Nacional de Catalunya, el 2018 va iniciar el Festival Zero per posar el focus en la creació del públic jove.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I des de la xarxa ràdio, avui sent el Dia Mundial de la Ràdio, ens ofereixen un programa especial dedicat a aquest mitjà de comunicació, la ràdio. Una ràdio que a Sant Andreu de la Barca, el 19 d'abril d'aquest 2025, farà 35 anys d'història. Gràcies per acompanyar-nos.
La ràdio s'ha fet centenària al nostre país. En la commemoració del primer segle de vida d'aquest invent meravellós, obrim aquí la ràdio 100 anys i més, amb Didac Poza.
Recordarem moments importants de la història de la ràdio i ho farem acompanyats d'aquesta música espectacular que va ser composta expressament per a un programa de ràdio. Això ara ja no es fa pràcticament mai, però en el seu dia, a finals dels anys 70, era una música que va compondre Jordi Doncos per una gran producció radiofònica de Ràdio 4, una sèrie documental sobre la història de Catalunya escrita per Maria Aurèlia Campmany. Com que és una música feta i nascuda per a la ràdio, l'hem triada com a sintonia solemne perquè la història de la ràdio mereix solemnitat.
Didac, per on comencem?
Doncs mira, comencem per història precisament, moments històrics dels quals la ràdio ha estat no només testimoni, sinó molt més que això, moments de la història en la qual la ràdio ha estat protagonista i peça clau per uns determinats esdeveniments. Un exemple claríssim d'això que dic el trobem a Portugal fa 50 anys. La famosa Revolució dels Clavells, que va acabar de forma pacífica amb una dictadura militar que patien els ciutadans portuguesos i que durava ja més de 40 anys. Va ser una emissió molt concreta a través de Ràdio Renascença, una emissora de ràdio que es podia i que es pot escoltar a tot Portugal, el que va servir com a senyal per iniciar una operació militar d'oficials que, en aquest cas, se sublevaven per portar la democràcia al país i per derrocar una dictadura. Recuperem el so original d'aquella emissió tan especial. Eren exactament les 12:25 de la nit. Acabava de començar el 25 d'abril de 1974.
Grèndola, Vila Morena, terra de fraternitat. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
El locutor recitava una estrofa de la cançó Gràndola Vila Morena, de José Afonso, i començar recitant era part del senyal que s'havia pactat. Fixa't que la cançó començava amb aquest so impressionant de persones en marxa avançant.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternidad, que mais ordena.
I aquest so que s'emetia per ràdio s'havia pactat com a punt d'arrencada d'una revolució.
En poques hores, els soldats portuguesos comandats pel comandant Otelo Saraiva de Carvalho van prendre els carrers de Lisboa i de la resta de ciutats portugueses, protestant per un règim dictatorial que volia mantenir més de 100.000 militars a les colònies d'Àfrica per lluitar en unes guerres d'independència que tots aquests països anaven guanyant i per desempallegar-se del vell colonialisme. La població civil els va aplaudir i els va premiar amb clavells i tot va començar amb una emissió de ràdio.
Una història impressionant, aquesta de la Revolució dels Clavells de Portugal. A Catalunya i a l'estat espanyol, la ràdio també ha protagonitzat moments tan decisius com aquests que hem escoltat?
Doncs sí, durant la Guerra Civil especialment. Però més a prop en el temps, el 23 de febrer de 1981, el que passava a la ràdio va ser també molt important per als protagonistes de l'intent de cop d'estat a Espanya. Recordem el so viscut en directe, en aquest cas a través de la cadena SER, aquella tarda de dilluns 23 de febrer de 1981. Aquesta és la retransmissió que feia en directe el cronista parlamentari de l'emissora, Rafael Luis Díaz.
En estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo... ¡Cuidado! La policía... No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Això era la retransmissió del que va passar aquell 23 de febrer al Congrés dels Diputats, però la ràdio va tenir protagonisme en tots els escenaris aquell dia.
Particularment a l'escenari de la ciutat de València. Allà, el general Jaime Milans del Bosch tenia molt clar que la ràdio seria decisiva per instaurar l'estat d'excepció que va decretar en un ban. Un ban que recordava el que va fer el general Franco quan es va sublevar contra la República l'any 1936. El 23 de febrer de 1981, el cap militar de la capital valenciana va fer que es llegís el seu ban cada mitja hora a través de les emissores locals.
19 hores 30 minutos. Radio València, cadena SER. A continuació, senyores oyentes, vamos a dar lectura al escrito que procedente de la Capitanía General de la Tercera Región Militar nos llega. Dice así. Excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, teniente general del Ejército y capitán general de la Tercera Región Militar. Hago saber, ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región de mi mando en tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte su majestad el rey. En consecuencia dispongo. Artículo primero. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y atribuciones que marca la ley. Artículo segundo.
Deuria impressionar i fer molta por si a València en aquells moments i escoltar tot això a la ràdio.
La por, la intimidació a la població civil i l'advertiment sobre qualsevol intent de resistència formen part del colpisme militar de manual. El van tenir fins a 11 articles que advertien a la població que els militars armats respondrien a qualsevol intent de protesta o de desobediència. Es prohibia tota activitat dels partits polítics i dels sindicats i el general Milans del Bosch s'atribuïa tots els poders, inclòs el judicial.
I en el conjunt de l'Estat, què va fer la ràdio?
Doncs dintre de la confusió i de les dificultats del moment, la ràdio va informar com va poder. Des de Madrid i des de Barcelona, la cadena SER ho va fer en tot moment. A la ràdio pública, a Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Televisió Espanyola, la cosa va ser diferent durant les primeres hores.
Un grup de l'exèrcit amb blindats va ocupar les instal·lacions de ràdio i televisió de Prado del Rey a Madrid.
Avui, amb totes les xarxes disponibles a nivell global, seria molt més complicat, però fa més de 40 anys la ràdio i la tele públiques eren bona part del pastís comunicatiu. A 3:45 del vespre, un capità de l'exèrcit de terra, armat, es va presentar al despatx del director general de Ràdio Televisió Espanyola en aquells moments, Fernando Castedo, i va ordenar que la televisió no fes informatius i que a la ràdio sonés música militar. I a les 8:01 del vespre, Ràdio Nacional d'Espanya emetia això. Però això va ser el primer que van trobar a l'arxiu sonor de Ràdio Nacional i era música militar del segle XVIII. El capità que controlava el despatx de direcció no el va convèncer. Ho va explicar llavors cap d'emissions de Ràdio Nacional d'Espanya a Prado del Rey, Eladio Gutiérrez.
Se pone esa música y el sargento, y esto después me lo contó el director general, Fernando Castedo, se molesta, por decirlo de alguna forma suave, saca la pistola, la martilla
y dirigiéndose de nuevo a Fernando Castedo, le dice: no quiero bromas a partir d'este moment que suene autèntica música militar.
Tot això, Didac, eren ordres d'un comandament militar a punta de pistola al despatx del màxim responsable de la radiotelevisió pública.
Pel que explicaven les persones que ho van viure en directe, com a mínim amb l'arma ben visible allà sobre una taula al despatx del director general de Radiotelevisió Espanyola. El cas és que, tal com exigia el militar, el control de continuïtat de Ràdio Nacional d'Espanya van canviar el disc i va sonar això altre. En aquest punt hi posaré un petit apunt personal. Imagina't, Anna, un estudiant de batxillerat, 16 anys d'edat, jo mateix. Aquell dia era dilluns, i els dilluns, a l'Institut de Batxillerat de Santa Coloma de Gramenet, on jo estudiava, tercer de BUP, després de les classes teníem com a activitat extra un cinefòrum. Per tant, eren les 8 del vespre tocades quan jo tornava cap a casa. En arribar, em diuen els meus adults que hi ha un cop d'estat. A mi em costa de creure, i com que ja aleshores era molt de ràdio i l'escoltava a tota hora que podia, vaig pensar: deixa'm posar la ràdio, i per saber si hi ha un cop d'estat, el millor és posar la ràdio de l'estat. Així que vaig connectar Ràdio Nacional d'Espanya i sonava exactament això que estem escoltant.
Déu-n'hi-do. Quanta estona va durar això de les marxes militars?
No van ser gaires minuts, però sí els suficients perquè tota la ciutadania tingués clar que en aquells moments el control de tot era militar. L'ocupació de Prado del Rei va durar aproximadament una hora i mitja. Cap a un quart de deu, el capità que comandava l'operació va rebre ordres de retirada i els soldats van marxar. Ràdio Nacional i Televisió Espanyola van començar a informar a partir de llavors.
I quin va ser el paper de la ràdio a Catalunya?
Ni a Barcelona ni a cap altre lloc de Catalunya no hi va haver moviment a les casernes i, per tant, cap emissora no va rebre visita de soldats. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, llavors amb els estudis a Passeig de Gràcia número 1, és el mitjà que va tenir un protagonisme especial. Ràdio 1 era el canal que venia de Madrid, però Ràdio 4 en català i Ràdio 5 en castellà eren dues emissores fetes totalment aquí. Un cop aclarida la situació a Prado del Rei, no pas abans, la ràdio pública ubicada a Catalunya, recordem que llavors encara no existia Catalunya Ràdio, va connectar telefònicament amb el Palau de la Generalitat i el president Jordi Pujol es va adreçar als ciutadans en una connexió telefònica. El periodista Ricard Fernández Déu es va encarregar de donar pas solemnament a un discurs improvisat del president.
En aquests moments, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, es dirigirà als ciutadans de Catalunya en els dos idiomes que comparteixen la cooficialitat al Principat. Parla el president de la Generalitat de Catalunya.
Els fets d'aquesta tarda, que tots els ciutadans més o menys confusament coneixen, m'obliguen a donar una explicació de quina és la situació en aquest moment en el país, en el conjunt d'Espanya, per tal de que existeixi entre tots el necessari coneixement i també la necessària serenitat.
La ràdio ha estat sempre un mitjà de comunicació molt arrapat a la societat. Durant els darrers 100 anys, la ràdio ha estat el mirall d'allò que passava a la vida, ja fos per explicar-ho quan es podia, o bé, durant moltes dècades, per impartir la doctrina i els valors que interessaven a les autoritats.
Ens centrem en aquesta vessant més conservadora de la ràdio, que el franquisme va utilitzar molt intensament durant les llargues dècades que va durar la dictadura. Una manera absolutament lesiva d'entendre el paper de les dones a la societat, una veritable obsessió per mantenir les aparences i per reprimir i ocultar tot allò que no fos normatiu a la societat de l'època. Porto algunes, diguem-ne, perles dels arxius sonors que criden l'atenció pel masclisme o per la forma en què s'abordava a la ràdio de fa algunes dècades, en realitat no fa pas tants anys, situacions familiars diverses com una relació fora del matrimoni o, imaginem, una relació homosexual.
Masclisme, repressió, homofòbia, que de fet estaven a la societat i que el franquisme, òbviament, en comptes de corregir, alimentava.
Efectivament, el masclisme estava tan arrelat a la societat que era assumit de manera molt generalitzada fins i tot per moltes dones. Per començar, i a tall d'exemple, escoltem aquest àudio d'un concurs radiofònic presentat per Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona en els anys 50. Fixa't, Anna, en la pregunta del locutor i en la resposta de la dona que participa en el concurs.
Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder.
¿Qué hago?
Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa modelo.
Una futura esposa model, diu Soler Serrano, i aplaudiments del públic per acabar-ho d'adobar.
Avui, per desgràcia, de tant en tant escoltem discursos i opinions que alimenten aquest masclisme, però una escena així seria impensable a la ràdio d'aquests dies.
Clar, però en aquells temps la ràdio, molt escoltada especialment per la població femenina, estava plena tot el dia de programes, de missatges publicitaris i fins i tot de cançons que deixaven molt clar el paper de submissió de les dones. Era el paper que imposava el règim i la moral conservadora de l'època. Escoltem aquest altre tall.
¿Qué es lo que considero más importante en el hombre? ¿Que sea un tarzán, que sea muy trabajador o que sea muy generoso? 30 segundos para responder.
Que sea muy generoso.
La señora entiende que es mejor que sea generoso, aunque no trabaje nada, aunque no de golpe. ¡Qué suerte tienen algunos!
Més enllà de la brometa, la senyora aposta per tenir un marit que sigui generós, perquè el que tocava, segons la convenció d'aquell temps, és que qui administrava els diners a casa era l'home i la dona, a part de cuidar-se de la llar, estava sempre a expenses de la voluntat del senyor, que era qui deixava anar els cèntims amb més o menys generositat.
I la ràdio feia de transmissora de tot això.
Per bé i per mal, la ràdio ha estat durant els darrers 100 anys de la vida del nostre país al mirall, com deies tu en començar. I aquí a Catalunya, i des de Catalunya per a tot l'Estat, la ràdio conservadora pròpia del franquisme va crear una arma potentíssima per alimentar aquests valors i aquesta moral repressora. Un programa diari, a les tardes, que de tanta audiència com tenia, sovint es podia seguir caminant pel carrer perquè t'arribava el so de la ràdio que sortia de totes les finestres.
És la sintonia del consultori Francis. Jo crec que fins i tot molta gent més jove reconeix aquest so perquè n'ha sentit a parlar alguna vegada.
Doncs sí, perquè d'aquest programa, que es va emetre ni més ni menys que entre 1947 i 1984, se n'ha parlat en obres literàries, en cançons i a les facultats de comunicació del nostre país. Va ser una gran màquina comunicativa al servei de la moral conservadora. Helena Francis era una marca de productes cosmètics radicada al centre de Barcelona que, en comptes de fer la típica publicitat de falques a la ràdio, va optar per crear un programa on, suposadament, la població femenina enviava cartes per demanar consells personals i íntims a una senyora imaginària de qui s'esperaven respostes sàvies i assenyades. I ara n'escoltarem dos exemples molt cridaners. El primer ens porta a un cas d'infidelitat matrimonial. Estiguem atents a la història que explica, suposadament, una noia de 16 anys que escriu al consultori Francis.
Soy una chica de 17 años que escucho su programa todos los días. He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre. Ya podrá imaginarse mi situación. Esto que le digo no son suposiciones mías, ya que al principio así lo creía. Pero cierto día que llegué a casa antes de la hora acostumbrada, descubrí la habitación de mi madre cerrada con llave, lo cual me extrañó mucho. Llamé a la puerta diciendo que me había olvidado una cosa y que me volvía a marchar. Mi madre, sin abrir la puerta, me dijo que se había acostado porque se encontraba mal. Esperé cerca del portal donde vivimos. Y a los 15 minutos vi salir a cierto señor amigo de nuestra familia que vivía a casa con frecuencia y al que yo siempre había mirado con cierto recelo con respecto a mi madre. Señora, yo quiero a mis padres con locura y no quisiera que por mi culpa se rompiera el matrimonio y una familia que hasta ahora he creído feliz. ¿Qué me aconseja que haga, señora?
Un conflicte familiar servit amb una menor com a testimoni i convertida en protagonista involuntària de la situació.
Tots els ingredients d'un serial, un gènere, el serial, que també triomfava les tardes a la ràdio d'aquells anys 60 i 70 i que d'alguna manera el consultori Francis volia recrear. Atenció a la resposta de la suposada senyora Francis. El que escoltarem ara us sorprendrà, o potser no, tenint en compte la moral d'aquells temps.
Hija mía,
A pesar de lo que parece evidente, resulta muy aventurado dar por sentado el adulterio. Mira, yo te recomiendo que hables directamente con mamá, porque es el único camino para poder resolver este grave problema sin escándalo y sin perjuicios familiares. Porque es que si pones a papá en antecedentes, imagínate el disgusto y las consecuencias que pueden derivarse de esta embarazosa situación. Así pues, pídele a tu madre con cariño y comprensión que repare esta situación ofreciéndole tu ayuda en este momento crítico. Todo debe quedar en un pacto de silencio entre madre e hija. Es el mejor favor que le puedes hacer a tus padres. Ánimo pues, hija mía. Adelante y hasta siempre. Recibe un fuerte abrazo.
Increïble. Li passa la pilota a la nena, li aconsella que calli, que tot quedi entre mare i filla i com si no hagués passat res.
I sobretot, fixeu-vos que parla d'evitar l'escàndol. Aquesta paraula, escàndol, ha estat durant molt de temps de gran utilitat per totes les mentalitats repressores en el franquisme i no només en el franquisme.
Doncs si aquest era el tractament d'un episodi familiar com el que acabem d'escoltar, no em puc ni imaginar com s'abordaria en un programa com el Consultori Francis un assumpte relacionat amb l'homosexualitat.
Doncs tenim la prova. Escoltem aquesta història explicada per carta, suposadament, d'una dona casada a qui arriben notícies sobre el que fa el seu marit quan és fora de casa.
Querida senyora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine. Y digo que me gustaba porque he dejado de ir. Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche. Y yo naturalmente sospechaba de él, porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine. Pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta. Y le seguí, viendo que se metía en un bar cercano a casa. Yo, para no estar parada en medio de la calle, me volví a mi casa. Pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía. Le respondí que de buscar a uno de mis hijos, pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó. Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido, se excusó. Pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino, lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo, podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche. Con toda ansiedad y con los nervios destrozados, fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de cita. Me contó que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Cuando mi marido me vio, se acercó diciéndome, vamos a casa. Y se vino conmigo. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar, ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar. ¿No lo cree usted así? Señora, espero su consejo. Yo ahora no sé si debo irme al cine como antes, o reprocharle todo lo que ha hecho, o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que esperando su respuesta, se despide de usted con sincero cariño, Loreto.
Diu, no sé si anar al cinema com abans. El guió ratlla una mica l'humor i el sarcasme.
El guionista sabia molt bé com jugar amb les sensacions dels oients. És evident que aquí buscava també la complicitat d'una part dels oients que poguessin pensar, noia, no siguis ingènua, que no veus el que està passant. Tingues en compte que aquestes gravacions són ja d'una etapa avançada del programa, en els anys de la transició, i els guionistes del Consultori Francis portaven al programa temes que estaven llavors ja més presents a la societat que anys enrere, però sempre, això sí, per acabar adoctrinant de manera conservadora.
Doncs serà curiós escoltar la resposta de la senyora Francis a aquesta consulta.
Veurem que, novament, s'imposa la moral conservadora i allò de aquí no ha passat res. La recepta de la senyora Francis davant d'un cas d'homosexualitat era aquesta.
Mi querida señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver.
Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche, porque posiblemente sean exagerados. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada, sin darle importancia al hecho, con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida. Así que extreme sus atenciones con él, pero de una forma normal, para que no advierta nada. Es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente, para que él no tenga necesidad de irse a la calle. Sí, ya sé que esto es difícil, porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos, le va a venir muy cuesta arriba renunciar a esa costumbre. Pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente. Sea cariñosa con él. Cuéntele sus confidencias y dele la impresión, que además ha de ser verdadera, de que usted le necesita. Todo esto halagará su vanidad de hombre, y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco. Solamente con esta táctica de suave atracción creo que conseguiremos algo positivo, ya que en el momento en que le reprochara su supuesta conducta homosexual o le rechazara en función de la misma, yo le puedo asegurar que el problema adquiriría caracteres más graves y él continuaría en sus 13 y quizás con más afición aún que antes. Así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina. Yo espero que todo se resuelva favorablemente y, si lo precisara, vuelva a escribirme. Me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas. Reciba un fuerte abrazo.
El consell del consultori Francis, quan ja s'entrava en la dècada dels 80, era mantenir ben tancadet a l'armari el marit homosexual i amb una ficció de curació familiar de la seva homosexualitat, encara que no s'utilitzés aquesta paraula.
Al llarg de més d'un segle d'història, la ràdio ha demostrat la seva capacitat de fer volar la imaginació dels oients, d'explicar fidelment allò que passa al món real o bé de recrear situacions i personatges de ficció. Parlem de la ficció a la ràdio, els radioteatres, les radionovel·les, la ràdio com una gran fàbrica d'històries per imaginar.
Aquest, el de la ficció, és un dels aspectes més brillants de la ràdio. L'àudio ofereix possibilitats infinites de crear històries, de situar-nos de forma imaginària en els escenaris més espectaculars, en grans batalles o en moments més íntims, sense decorats, sense necessitat d'aplicar-hi intel·ligència artificial, sense haver de comptar amb centenars de figurants. La ràdio, i ara també el podcast, poden ser cinema per gaudir-ne amb els ulls tancats.
En quin moment hauríem de situar els inicis de la ficció a la ràdio?
Doncs pràcticament des del mateix moment de l'invent del mitjà. En els anys 20, les emissores ja programaven obres de teatre o serials que es feien en directe i que reunien famílies senceres al voltant dels receptors de ràdio. D'aquells primers radioteatres no hi ha arxius sonors perquè els primers anys els sistemes de gravació de so eren molt rudimentaris i poc eficients. No es podien enregistrar programes llargs amb una qualitat acceptable. Més endavant, en els anys 30, la cosa millora i sí que tenim un registre del que podem considerar una de les grans fites històriques de la ràdio. Va ser un programa de ficció que va tenir un impacte brutal als Estats Units. Segurament molts oients estaran endevinant de què estem parlant. Aquí va una primera mostra sonora. Això és el so real del que va emetre la cadena de ràdio de la CBS el diumenge 30 d'octubre de 1938. Eren les 8 del vespre. És La guerra dels mons, dirigida per Orson Welles, que començava anunciant un format radiofònic molt típic d'aquella època, una audició de música orquestral en directe.
Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Campesita.
La La música d'orquestra s'interromp i un locutor explica una última hora. Arriben notícies d'algunes explosions detectades al planeta Mart amb gasos que s'acosten a la Terra a gran velocitat.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jet...
Era una ficció, però presentada com si fos una informació de ràdio en realitat.
Efectivament, i a mesura que passaven els minuts del programa, que va durar poc menys d'una hora, moltíssima gent que va connectar a la ràdio de la CBS arreu dels Estats Units no va ser conscient de que allò era una ficció. Avançava el programa, els fets que s'hi narraven eren cada cop més greus, era una invasió de marcians contra la qual s'intentava lluitar fins i tot amb l'exèrcit, i tot s'ha explicava suposadament en directe.
There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight.
I el so s'interrompia de sobte, com acabem d'escoltar. Tot, suposo, per donar més sensació d'emergència i de realitat.
Realment, aquell vespre de 1938, en uns Estats Units sense més xarxes socials que el telèfon de fils, que no tothom en tenia, i quan la televisió no passava d'una fase experimental, Orson Welles va posar tots els recursos de la ràdio al servei d'una història de terror que molts americans s'estaven creient. Per completar l'impacte, un locutor explicava l'evacuació de la ciutat de Nova York emetent des del terrat de l'emissora.
I'm speaking from the roof of Broadcasting Building. I'm speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Estimated in last 2 hours, 3 million people have moved out along the roads to the north. Hutchinson River Parkway still kept open for motor traffic.
D'aquell programa històric a la ràdio nord-americana de 1938 se n'ha parlat molt, se n'ha escrit molt i segur que se n'hauran fet moltes recreacions.
Doncs unes quantes aquí al nostre país que jo tingui comptabilitzades com a mínim 4. Recordem especialment una recreació molt brillant feta en directe i cara al públic aquí a Barcelona l'any 1988. Es complien llavors 50 anys de l'emissió dirigida per Orson Welles. En aquella ocasió es va reproduir fidelment el guió original i la versió va comptar amb veus tan importants de la ràdio i del doblatge a Catalunya com Juan Manuel Soriano, Constantino Romero o Rafael Túria. Ara escoltarem l'escena del terrat de la ràdio recreada 50 anys després.
Les hablo desde la azotea del edificio de la ràdio en la ciudad de Nueva York. Las campanas que están escuchando advierten a la población que debe evacuar la ciudad ante la proximidad de los marcianos. Se calcula que durante las últimas 2 horas, 3 millones de personas se han dirigido por carretera hacia el norte por Hutchinson River Parkway, que sigue abierta al tráfico. Deben evitarse los puentes de Long Island. Están completamente obstruidos por el embotellamiento. Se han interrumpido todas las comunicaciones con la playa de Jersey hace 10 minutos. No existe ya defensa posible. Nuestro ejército ha sido aniquilado.
D'això que acabem d'escoltar, jo en tinc record personal perquè llavors treballava a Ràdio Barcelona i vaig tenir la sort de poder assistir com a públic a aquell radioteatre en directe.
I en català, Didac, s'han fet adaptacions de la Guerra dels Mons en llengua catalana?
Doncs que jo tingui controlades 2. Una la van fer un grup d'actors a Ràdio Gràcia, emissora local de Barcelona, l'any 2015. I l'altra, de la qual podem oferir ara un tast, es va fer a IB3 Ràdio, l'emissora pública de les Illes Balears, també l'any 2015.
El fum s'està expandint amb molta rapidesa i ha arribat a Times Square. La gent tracta d'escapar, però no serveix de res. Estan caient com a mosques. Ara que fum està arribant cap a 6a avinguda, cap a la 5a. Ho tenc a 100 metres. Està damunt jo. A 50. Està... de vora. Estic al munt.
La Guerra dels Mons, tot un fenomen en la història de la ràdio universal. Seguim repassant el món de la ficció i del radioteatre, Didac.
Entre els anys 40 i 70 del segle passat, el radioteatre va viure el seu moment de màxim esplendor a la ràdio del nostre país. Totes les emissores tenien el seu quadre d'actors. Això que escoltarem ara és de l'any 1958, una versió de l'Hostal de la Glòria protagonitzada a Ràdio Barcelona pels actors Maria Vila i Ferran Parés.
No us feu a desmenjada amb la moneda, perquè després potser us sabria greu. L'hostalera que té el clatell per geure i que sap amb quin borni juga el vi, tal dia com avui em vau fer creure que tragina uns ronyons de paper fi.
No vull fer creure res. Tant se me'n dona que s'ho cregui o s'ho empassi. M'és igual. Però ni les cadires d'una estona, ni el que ha begut a dintre de l'hostal, li donen dret a baves de malícia ni a ferir-me amb l'insult. Jo no sóc res. Jo no entenc de sermons ni de justícia. Però tinc més vergonya que vostè. Senyor jutge, recordi-ho. Quan venia mig enamoradís i mig llimac, amb el neguit dels ulls no m'ofenia. Hi havia una miqueta de falac. Al sentir-me mirada i desitjada, jo podia aguantar-me en el meu lloc perquè a totes les dones ens agrada saber que tenim pell d'encendre foc. I això és de tu a tu. Iais i misèries, però aquest pas d'avui tan mal donat de prendre'm per la carn que es ven a terces i pot regatejar-se en el mercat i dir-me, com se diu a una desferra, a una qualsevol morta de fred, ni vostè, ni el més jutge de la terra, ni ningú que respiri, hi té cap dret.
I què hem de dir dels serials, de les radionovel·les que omplien la graella de les ràdios a la tarda?
Doncs que van ser un fenomen de masses amb un seguiment molt majoritari del públic. Van tenir la seva època daurada en els anys 50, 60 i 70. Una de les radionovel·les de més impacte va ser Ama Rosa, un gran drama, a més per la cadena SER.
Ama Rosa. Con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno.
¿Sabe usted lo que está diciendo, Rosa?
Lo sé, doctor. Y si jura ayudarme, esperaré tranquila el momento de mi muerte.
Anys més tard s'imposava la paraula culebrot per referir-se a aquesta mena de productes radiofònics, perquè eren històries molt llargues en capítols, que podien durar diversos anys en antena, més o menys com passa ara amb les sèries de televisió.
Però en el món dels serials radiofònics no tots són drames.
No, és clar que no. La ràdio sempre ha tingut un altre gran aliat en la ficció, el misteri i el terror. A Espanya, el mestre en aquest camp, tant a la ràdio com a la televisió, va ser Narciso Ibáñez Serrador. Aquí l'escoltem narrant una de les seves històries per a imaginar, a mitjans dels anys 70. L'acompanyava com a actor el seu pare, Narciso Ibáñez Menta.
El terror havia paralitzat a Raymond. Con los ojos fijos en Burdetti, su cuerpo inmóvil, parecía un pajarillo hipnotizado por una serpiente. Burdett buscó en sus bolsillos y extrajo una fina navaja de afeitar. Probó el filo en la yema de uno de sus dedos y luego comenzó a sentarla en la palma de la mano.
Es una pequeña navaja de afeitar francesa. No creo que haya visto otra así. Son poco usadas en Inglaterra. Fíjese, qué estrecha es la hoja. No profundiza demasiado, pero sí lo suficiente. Bueno, dentro de muy poco lo podrá experimentar por usted mismo. Bien, creo que ya está.
Didac, ens has portat exemples de programes de ficció fets a les grans emissores, però i la ràdio local? No hi ha radioteatre a les emissores petites?
Sí que n'hi ha en alguns casos, i també és una tendència a l'alça en el món del podcast. Mira, de radioteatre local se'n pot escoltar setmanalment a la Ràdio Municipal de Terrassa, que ha heretat el quadre escènic de l'antiga Ràdio Terrassa. A Matadepera Ràdio se n'ha fet també molt a Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia, i aquí a la xarxa també en fem. Els companys de Ràdio L'Escala han fet la novel·la Mar Negre. I a tu, Anna Morgades, et sonarà perfectament això que escoltarem perquè vas coordinar-ne la producció, una adaptació del conte de Nadal de Charles Dickens que vam fer amb la participació de 18 emissores diferents.
Bé, què me'n diu?
La veritat, jo no sabia pas que hi hagués aquesta mena de persones al món. Però ja ho veu, n'hi ha. Es veu que n'hi ha.
I ara, amb el seu permís, senyor Esquerp, amb la satisfacció d'haver complert amb el meu deure.
També se'n va. Tan aviat... No vol prendre res? Ha sigut tan bonic tot el que vostè m'ha fet veure.
No, moltes gràcies. Recordi que encara espera una altra visita. L'esperit dels Nadals futurs.
Sí, és veritat.
A les seves ordres, senyor Esquerp.
Ja sap on deixa un amic. Estic encantat d'haver-lo conegut. Vingui, vingui quan vulgui a visitar-me. Passi-ho bé.
La llista de noms de dones il·lustres en el món de la ràdio catalana és immensa i nosaltres disposem només d'uns minuts.
Evidentment, i per això només ens centrarem en 10 veus, 10 dones professionals de la ràdio de tots els temps de Catalunya. Ho farem gràcies a una gran feina impulsada per la periodista i també professional de la ràdio, Elvira Altés. Dones a les Ones, una pàgina web amb un gran banc de veus on podem repassar la biografia i la feina de moltíssimes professionals. Comencem per una dona molt vinculada als inicis de la ràdio a Catalunya i que va estar a les Ones tota la seva vida, des dels anys 30 del segle passat fins a gairebé el moment de la seva mort, a l'edat de 100 anys. Estic parlant de Francina Boris, locutora de Ràdio Girona i de Ràdio Associació de Catalunya des dels seus inicis a la República i que va acabar la seva llarga vida radiofònica també a l'emissora de Gana de la capital gironina. Així recordava Francina Boris aquella mítica radioassociació en la qual ella va participar.
Recordo que llavors érem quatre locutors, dos locutors, dos locutores, hi havia la Rosalia Rovira, que era una gran professional, amb l'Ismael Cera, i després ja vaig fer parella amb en Teodor Garriga. Eren dues parelles en les quals es repartia les 12 hores de programació que es feien en aquells moments, no? I es feien moltes coses. Érem, no sé si ho saps, una cooperativa. Ràdio Associació de Catalunya era una cooperativa i precisament va ser l'any 34 en què es va transformar, quan jo vaig anar-hi, en cooperativa. Hi havia una revista, Catalunya Ràdio, que era el portaveu de les quatre emissores i que s'enviava a tots. Van també fer el Diari d'Instant, que era el portaveu, diguéssim, de la nostra emissora de Ràdio Associació de Catalunya, i era una emissora que tenia un contingut d'ideals, un contingut de cultura, un contingut de servir de debò i amb tot un revés a Catalunya.
Francina Boris va rebre el Premi d'Honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya l'any 2023 i la Creu de Sant Jordi el 2008 i, com deia, es va mantenir en antena amb el programa de sardanes Nostra Dansa fins poc abans de morir.
La història de la ràdio catalana està plena de noms de locutores que eren també actrius.
El gènere de la ficció i el radioteatre han estat una gran llavor a la ràdio catalana. Aquí podríem esmentar moltes dones, però un nom indiscutible és el de Maria Matilde Almendros, de qui l'any 2022 vam commemorar el centenari del seu naixement. Va començar a Ràdio Manresa. Arriba amb 20 anys a Barcelona, comença en els anys 40 al radioteatre de Ràdio Barcelona i després va passar a Ràdio Nacional, on va desenvolupar bona part de la seva carrera professional fent programes culturals, musicals i dramàtics. Va ser una de les veus fundadores de Ràdio 4 i aquí l'escoltem interpretant el paper de la Mila, la protagonista de la novel·la Solitud de Víctor Català.
Quins tràfecs, Mila.
No puc acabar mai. Ara estic netejant els Xbox. Cabruns estan.
Sí.
I la casa. Oh, i la casa. Semblava més un estable que una vivenda de persones.
Ja us crec, ja.
No sé pas si n'arribaré a fer net. A l'Iguera hi havia un pa de llot i un engrut de porqueria per tot el terra. I tantes teranyines per tot arreu. Us fiqueu en una habitació i teniu un surt. Veieu que algun ocell de nit se'ls tira damunt com una xurriacada. Les faristeles s'han apoderat de les corts. I això és tan gran. I les cibeques del campanar fan una por.
La gran Maria Matilde Almendros, de qui, per sort, hi ha molt arxiu sonor que ens recorda la seva feina. No voldríem deixar passar per alt, en el terreny de les dones del radioteatre català, una veu que, tot i la seva avançada edat i haver passat ja dels 90 anys, segueix en actiu a la ràdio local. Maria Glòria Ferrés, directora del radioteatre de Matadepera Ràdio, després de molts anys de feina a Ràdio Terrassa. Aquí l'escoltem en un fragment de La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra.
Això és La Rambla de les Flors. I és de tothom, de les persones tristes i les alegres, i és més del nostre cor que de ningú. I no som ni donotes, ni dimonis, ni el que vostè s'empesca amb els seus crits, ni plantem d'esgarria matrimonis, ni ens dediquem a engalipar els marits. Sinó que aquí aguantem tot el sant dia i amb les flors que ofereix la nostra mà i portem el perfum i l'alegria i ens hi guanyem honestament el pa.
Hi ha veus de dona que han format part del paisatge sonor a moltes llars durant anys i que eren distintives d'una determinada emissora.
Veus que, com la de Francina Boris, que escoltàvem abans, es convertien en marca sonora identificativa de la ràdio on treballaven. Un exemple claríssim d'això era Ernestina Guillén, veu inconfusible de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, on va treballar tota la seva vida. L'Ernestina va morir l'any 1999 i cadena catalana ja fa també unes quantes dècades que no existeix. Recuperem un àudio de quan la ràdio encara tancava les emissions a la nit. Així és com l'Ernestina Guillén desitjava bona nit als oients.
Ha transmitido la cadena catalana a través de sus emisoras de onda media y frecuencia modulada. Señores oyentes, les agradecemos la atención dispensada. Volveremos con todos ustedes a las 6:00 de la mañana. Les deseamos un feliz descanso. Muy buenas noches. Bona nit.
Ernestina Guillén era una de les veus genuïnes de la ràdio barcelonina, però des de Barcelona van aparèixer veus femenines a la ràdio que després s'han fet populars a tot l'estat.
Sí, són molts exemples. D'entrada, et dic un nom que no sé si et sonarà. Isabel Garbí.
Isabel Garbí era nom artístic?
Efectivament, és el nom que va utilitzar quan va arribar d'Extremadura a Barcelona la professional que després hem conegut amb el seu cognom autèntic, Isabel Gemio. Però quan era Isabel Garbí, fins allà ben entrats als anys 80, feia un programa a les nits a Ràdio Barcelona que es deia La Chica de la Ràdio.
Es de noche. Nos lo dice la ausencia de ruidos, o lo que es lo mismo, las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen sonido.
Isabel Gemio, en els seus inicis radiofònics a Barcelona, abans de fer-se arxiconeguda a la televisió i que arribés allò del sorpresa, sorpresa. Una altra professional, aquesta centrada totalment a la ràdio i amb tota la seva carrera desenvolupada a Ràdio Barcelona, és Rosa Badia. Els seus inicis van ser, però, a Ràdio Manresa, però des de 1978 es va vincular a Ràdio Barcelona fins que es va jubilar. Encara després de jubilada, reapareix les nits de Reis amb Cap nen sense joguina, després de dècades d'entrevistes i de programes dedicats especialment a la cultura i al teatre. Aquí escoltem Rosa Badia en un fragment del Tot és comèdia a Ser Catalunya.
Tot és comèdia, Rosa Badia.
De dos somnis n'hem fet un i encara costa de creure. Ni una casa prop del mar, ni una vida a les muntanyes. De dos somnis un infant que també tindrà els seus somnis els més grans, i després els nostres somnis és així.
S'ha parlat molt dels somnis que vam experimentar durant el confinament amb una força molt particular. Potser una escriptora com Mercè Rodoreda hagués gaudit d'aquesta explosió del subconscient, perquè els somnis no eren estranys a la seva literatura. Aquesta setmana s'ha publicat el primer estudi sobre l'oníric en la literatura de l'autora de la plaça del Diamant. Aquest estudi es titula El somni blau i tenim a Tot és comèdia a la seva autora, a Eva Comas. Eva, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què has descobert capbussant-te en els somnis que narrava Rodoreda?
Doncs mira, la veritat és que des de fa molt de temps es deia que Rodoreda era una autora molt onírica.
Estem repassant la ràdio amb veu de dona. Dones també que van començar com gairebé tothom a la ràdio local i que després s'han consolidat a les grans cadenes.
És el cas, per exemple, de Pepa Fernández. Va començar a Ràdio Cervera, una ràdio local vinculada a la desapareguda Cadena 13. Després va venir a la mateixa Cadena 13 a Barcelona i va passar a Catalunya Ràdio abans de consolidar-se com a conductora dels magazins de cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya. Recuperem un àudio de l'etapa de Pepa Fernández a Catalunya Ràdio, any 1990.
El que volia dir no era l'hora, volia dir Avià, Berga, estan a punt? Sí? Molt bé. Perquè aquests dies, Avià, un municipi del Berguedà es vesteix de festa. Ahir van començar les festes del Segar i del Batre, 1990. Unes festes pageses, camperoles, en les quals participen els veïns i veïnes d'Avià i d'altres pobles i comarques del nostre país. Aquesta festa reviu unes feines mil·lenàries que són patrimoni de la nostra cultura nacional. Les festes d'aquest any, organitzades per l'Ateneu d'Avià, tenen un programa d'actes molt complet que va començar ahir a les 9 del vespre. Aquesta tarda al Tu a la Teva volem dedicar una estona del nostre temps a parlar d'aquestes festes amb dues persones que tenen molt a veure i que en saben molt. El senyor Ricard Coma, alcalde d'Avià. Bona tarda i bona hora, senyor Coma. I el senyor Miquel Márquez, que és cuiner del restaurant Can Sala de Berga i president del jurat del primer concurs de cuinats. Senyor Márquez, bona tarda.
Un altre periodista que s'ha fet el seu lloc a la ràdio de l'Estat espanyol fent programes des de Barcelona és Júlia Otero. Abans d'això, com moltes i molts professionals, havia picat molta pedra. Als 17 anys feia un programa a Ràdio Sabadell, després a Ràdio Joventut de Barcelona i a Ràdio Miramar. Més tard, ja en cadena estatal, a Onda Cero. Aquí l'escoltem en fragments d'entrevistes a personatges, diríem, de primera línia mediàtica.
Se ha escrito mucho, señor Aznar, y más de una vez con aire, no sé si llamarle folletinesco o incluso culebresco, de sus relaciones con Felipe González. Hay incluso quien dice que al presidente le interesa nombrarle a usted su sucesor. Ante esos comentarios, ¿usted qué dice? ¿Qué le sugiere?
Hombre, quien hace esos comentarios tiene bastante poca idea de lo que es una democracia, ¿no?
¿Y es bastante perverso?
No, es bastante necio.
¿Y España, señor San Pedro?
¿Qué pasa con España? ¿Cómo? ¿Pasa algo?
Pues mire, unos dicen que no pasa nada, otros dicen que tiene que pasar forzosamente, sí. Y otros están esperando a ver qué pasa.
Pues mire, yo estoy tan campante, ¿verdad?
Señoras, señores, estamos charlando. Yo creo que entramos un poco como yegua en su casa,
sí,
con don Antonio Gala.
Me gusta mucho que se entre así.
Es sin dar portazos, pero con alguna trampa, entrar con Brahms y con Rilke.
Eso es verdad.
Es ser un poco tramposa.
Son dos preferidos míos.
Pero a veces hay que hacer así las entrevistas, señor Gala.
Sí, si la entrevistadora viene con tan buena compañía, siempre será muy, muy bien recibida.
No se fíe de las mujeres, señor Gala.
Didac, i crec que vols retre un homenatge especial a dues professionals de la ràdio catalana que ja no hi són.
Sí, una d'elles fa alguns anys que ens va deixar, va morir l'any 2019. Montserrat Minovis, periodista compromesa en la lluita antifranquista, una de les professionals amb les quals va arrencar Ràdio 4 a finals dels anys 70. Després va ser directora de Catalunya Ràdio durant una curta etapa, entre 2014 i 2015. Va ser degana del Col·legi de Periodistes i fundadora i presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Un record de Montserrat Minovis a la Ràdio 4 dels inicis, any 1978.
Bona tarda, amics oients. Avui, excepcionalment, tenim en el nostre espai dedicat al món de la música a un dels més brillants i excepcionals pianistes del moment, Alexis Weissenberg, que ha estat actuant a la nostra ciutat i no cal dir-ho amb l'èxit extraordinari de sempre. Potser caldria donar unes breus dades abans d'entrar en la conversa amb el pianista. Alexis Weissenberg va néixer a Sofia l'any 1929, per tant és un home realment...
I una altra dona de ràdio en el record, per acabar aquest repàs, és Anna Pérez Pagès, que va morir el mes de març de 2024, quan encara havia de complir els 50 anys. En el seu historial hi ha feina a Ràdio Gràcia, a Com Ràdio, col·laboracions a Catalunya Ràdio i a RAC1, darrerament presentadora del programa Àrtic a BTV. Aquí la recordem durant la retransmissió d'uns premis de la comunicació local a Com Ràdio.
Ja som aquí, enmig de, del... Anava a dir rebombori, però encara no. Trobo que la cosa està calmada, la gent va arribant, mica en mica. Deixa'm dir una cosa, Juanjo, realment. Sí. Em comentava l'organitzador una mica de l'acte, el Jordi Puig, que diu, no sé com ens ho fem, però cada any coincideix que la nit en què convoquem aquests premis és la nit gairebé més freda de l'any.
Sí, sí.
I efectivament és així, i avui a l'entrada es nota un canvi de temperatura. Ara estem ja a la zona més calenta, més ben aclimatada. I molt bé, la gent es comença a col·locar en aquesta mena de disposició no gens fixa, bastant dinàmica, per dir-ho així. La gent s'aixeca, agafa la copa, se'n va. I de moment, mica en mica, arriba la gent. Jo no trec l'ull de la porta per veure aquí les autoritats i representants, gent dels mitjans de comunicació locals que vagin arribant.
I fins aquí la ràdio 100 anys i més. Us hem parlat Anna Morgades i Didac Boza amb el suport tècnic de Lluís Sánchez.
Reportatge especial dels companys de la xarxa ràdio avui 13 de febrer, avui amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Hem començat, de fet, avui al Via Directa recordant doncs, els santandreuencs i les santandreuenques comentant-nos què suposa per ells la ràdio, si és un mitjà que encara avui en dia té vigència o no. Tot aquest reportatge que hem escoltat avui en aquest Via Directa, també hem donat altres informacions d'àmbit local perquè la ràdio no para ni tampoc amb un dia com el d'avui, que avui és el nostre dia 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Una ràdio, l'emissora municipal de Sant Andreu de la Barca, que el proper 19 d'abril farà 35 anys d'història, 35 anys oferint l'actualitat de la ciutat, 35 anys d'entreteniment, i des d'aquí volem donar les gràcies, com dèiem a l'inici d'aquest programa, a tots i totes que han fet possible aquesta ràdio, els col·laboradors actuals i els que en un moment o altre han passat per aquesta emissora. També un record especial per totes aquelles persones que malauradament ens han deixat al llarg d'aquests 35 anys de ràdio i que han passat també per l'antena de l'emissora municipal. Gràcies també als que ens seguiu, gràcies al teixit sociocultural esportiu de Sant Andreu de la Barca, que també ens ha acompanyat durant tots aquests anys de ràdio amb diferents entrevistes, reportatges o notícies. I que tot això continua, continuarem fent ràdio, continuarem buscant nous formats per comunicar, però això sí, sense perdre la nostra essència, l'essència de la ràdio. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I.